en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Joana Marató.
Minuts, encetam tercera i darrera hora de programa i s'incorpora Bernat Nadal al control tècnic. Ja sabeu que en aquesta hora comentam una notícia curiosa i és que les xarxes van revolucionades amb un tema estètic. Les horquilles o els passadors per ser normatius de cabell mida XXL de la cantant catalana Rosalía.
Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Pure por Barcelona.
A la presentació del Lux Tour a Brasil, Rosalía torna a demostrar que, quan es tracta de marcar tendència, no cal un vestit espectacular. De vegades n'hi ha prou amb un accessori i en tenir, això sí, 330 euros a la butxaca. La cantant catalana ha convertit uns maxi passadors en el nou objecte de desig del món de la moda i de la bellesa. Són oversize, cridaneres i, sobretot, molt lluny del preu habitual d'unes pinces per als cabells convencionals.
Rosalía ha incorporat els icònics clips de la dissenyadora sueca Beata Rydbacken i, com acostuma passar en tot allò que porta l'accessori, ha tardat un no res a convertir-se en tendència. La clau és lluir-les ben visibles. Res de com un element pràctic per recollir-se els cabells, sinó més com una peça de l'estilisme, una mena de joia capilar que transforma un pentinat senzill en un look molt més sofisticat.
Beata Rydbacken els fabrica per encàrrec, de manera que ja han advertit des de la casa que cal esperar aproximadament dues setmanes des del moment de la compra fins que estiguin preparats i t'arribi l'enviament a casa.
I aquí arriba la dada que més mos ha sorprès, aquest preu. Aquest maxi passadors costen al voltant de 55 euros per peça i na Rosalía, com la podeu veure en aquestes imatges, en du 6. Per tant, aquest outfit capilar costaria 330 euros. Així que si aquest estiu voleu copiar l'estil de na Rosalía, ja sabeu que teniu dues opcions. Invertir en els originals o cercar una alternativa una mica també assequible i econòmica.
Perquè una cosa queda clara, si Rosalía es posa una pinça als cabells, deixa de ser només una pinça i passa a ser directament l'accessori de la temporada. No sé si vos animaríeu amb aquest complement.
No. Jo ja havia dit que, si sabés en són meus ulls, no se'ns hagués posat, però clar, òbviament, na Rosalía també, ja sabem que tot li agrada i tot ho llueix. Jo no me'ns posaria, a mi no m'agraden gens, però que no queden bé.
Oversize no és per tothom,
no?
Jo, per exemple, no tenc un cos d'oversize. Ja tenc un cos oversize, que clar, si jo encara damunt li don farbalans i altres estres, puc acabar com un quadre de Rembrandt. I vulguis que no, és barroc, està molt bé, però estava ben al segle
XVII. És que ell és molt barroc, perquè sí. Bueno, recordàvem d'aquelles ungles, unglotes, diria jo, tan llargues, i no només llargues, sinó que es caigú allà damunt, com
tot un gran dimensions.
Peces, sí, tot de gran dimensions. També recordem quan se va posar tant de moda, ella va posar una mica de moda aquells...
Són joies dentals.
Joies dentals, però també una mica XXL, perquè la Maria Antònia mateixa en du una petitoneta, està dent, però na Rosalía és que du tota sa boca plena. I després... saure dels cabells, que també és com una cosa barroca.
Com a jove i seguidora de tendències, Mae, t'animaries o no?
No, gens. L'única utilitat que li veig és que ho he comentat a primera hora, el fet de no pentinar-se. Això t'ocupa tot el cap.
Això te fa mal de cap?
Segur, t'ocupa tot el cap, te fas una copa baixa i ja vas arreglada. Ara bé, si el que vols és passar per desapercebut, te pots oblidar. Perquè a part de sa gran dimensió, és un rosa cridaner i un color blanc, quan ella és morena. si encara fos negre, o jo que rosa te me poso un groc. Però no, no, sabeu que volia complementar el vestit negre bàsic i ha aparat 6 pinces de grans dimensions.
Clar que moltes vegades aquestes pinces, les de dimensions normals, les sol reciclar per tancar la bossa d'espà o dels picos. Tu imagina com ha de ser la bossa de magdalenes que has de tenir cap teva perquè aquesta pinça oversaix de la Rosalia te faci una mica de servei.
Home, perdona.
Clar, és que nosaltres aquí estem per a residu zero. Quan t'hem acabat de donar-li un ús estètic, podríem dir, després se recicla cap altres coses, en canvi,
home,
això és difícil de reciclar.
Una pinça d'aquestes les bosses de ses galletes.
Ja hi som. Sempre aixafant els arguments dels companys.
No, no és això, però és aquestes no pinces, tu poses pinces d'aquestes.
Quines dues catedràtiques,
no ho
dic de veres. Quines dues catedràtiques en ses que faig feina.
Bé, en qualsevol cas, no me l'has contestat tu. Tu te les posaries o no?
És que, clar, jo no tinc material que pilar o enganxar.
És igual. Jo crec que no se funciona, sí? Vull dir, jo crec que és més decoratiu.
Que vol que m'ho ferri amb un velcro. És a dir, me faig com una perruca per ferrar-me damunt. No, no és el meu món.
Segur que
a
la Rosalia li trobaria una alternativa, perquè en Xispa
Nadal
poguer lluir.
L'única alternativa se m'acut si dus com una gabardina o dus un abric una mica llampant, t'enganxes una pinça d'aquestes i li dones un aire com un complement.
Una no, sis.
O per exemple, ara que està tan de moda, enganxar els micros per fer directes,
sí,
a qualsevol banda, te compres una pinça d'aquestes d'una Beata Ritbaken i li enganxes el micròfon i no saps si ets a un món XXL
o jo poso cares, però és que no puc dissimular, no puc dissimular.
No,
jo volia dir una cosa, tu deies, quan a Rosalia se posa una cosa, marca tendència. Ara vull veure qui s'ha treballat després d'ella a posar-se-les.
I qui paga 330 euros.
Jo crec que cercaran l'alternativa econòmica i barata.
També, els que vols tot ser un poc bufes, també has l'opció que només te'n posis una.
També.
Que te repleguis un lateral. Que te facis un lateral.
No sé, que és ridícul. Imagina't ara una pinçota d'aquestes aquí. I no sis, és que així encara presca d'un casc, però així...
No, jo d'avui de matí també hem de perdre la por a dir que hi ha coses que ens semblen un bunyol.
Sí,
pot ser
es
moda, pot ser es tendència.
Però no mos
agrada. Però si pensant que és un bunyolango, doncs escolta,
ho hem de poder dir.
En total llibertat.
Ho hem de poder dir, i aquesta era la notícia que volíem comentar amb vosaltres, perquè més enllà de l'eclipsi hi ha altres notícies que mos havien cridat l'atenció, i una d'elles era aquesta, d'aquesta moda que vol posar en marxa en Rosalia. Bé, però volem parlar també de més qüestions, perquè s'estiu és un temps de descans i de desconnexió, o hauria de ser així. Se manca d'algunes obligacions, com per exemple estar de vacances, no tenir feina o escola, alliberen moltes de les hores del nostre dia a dia, però què hem de fer amb tot aquest temps que adquirim o que acumulam? Que és allò que... No sé si sabem fer allò de no fer res.
De cada vegada mos costa més perquè enduís la productivitat a límits insospitats. I és que els experts alerten sobre un augment en el temps d'ús de pantalles durant els mesos d'estiu i adverteixen que el problema no és únicament durant el temps que romanen els joves i els infants connectats, sinó el paper que estan exercint aquests dispositius en la vida familiar. Han demanat avui a algun dels nostres companys que ens expliquin quina és la seva mitjana de temps d'ús amb el mòbil. I Antoni Fuster, el nostre company d'esports, ens ha confessat el seu ten d'ús, escoltau.
Hola, companys. Acabo de fer aquest exercici que me demanau. Ara, per exemple, l'altre dia, 3 hores i 21 minuts, amb molta informació de X, de la compte que ha sentit Twitter, per exemple, també Instagram, parlar amb amics, WhatsApp, xerrar per telèfon i després qualque aplicació actualitat, no? I Facebook, per exemple, en tot això, ja veus.
Mentre que en Araceli Bosch ens ha explicat en què passa les hores en el seu telèfon. Escolta-ho.
Veig que me moc entre 2, 3, 4 hores. Els dies que més, 4 i pico. Jo miro molt els diaris, és vera, perquè estic subscrita i les lletges molt, m'agrada molt. I després Instagram, que me té enganxada. Aquest scroll infinit. Un moment dius, m'he d'aturar aquí.
Vinga, ara vos ho demanaré a vosaltres. Vull que passeu també aquest exercici. I que me digueu, quantes hores passeu davant el mòbil? I sigueu sincers.
Clar, és que te seré sincer. A mi s'ha de dir que sortia 6 hores, però no són 6 hores reals d'estar fent scroll, diguéssim, intoxicant o infoxicant el meu cervell.
Clar,
la nostra feina requereix que ara mateix, durant el directe, tot el dia me l'estem enviant missatges amb actualitzacions, i això, el que seria l'aplicació del mòbil, tot ho controla, o quan t'estàs llegint notícies, quan deien Araceli. Però jo crec que tens aquest que podria dedicar a fer macramé o ceràmica, 2 hores i mitja, perfectament.
Maria Antònia, confessa.
No, veuré el que ara ens estiu molt manco, més que res perquè el dematí som a la feina i sora baixa, som tot el dia en remull, però doncs si ven que anaves a universitat i no feies respús, la meva mitjana era de 7 hores.
Uau.
I és vera que editant continguts per xarxes estic molta estona, i això suma. Però també, no m'amac, estic bastantes hores dins les xarxes socials.
Són
que no
me lleva
temps d'altres coses, eh? Ho sé gestionar. És un equilibri.
Són moltes hores, però és vera que també, si fem aquest exercici i som conscients, per ventura... Jo m'agrada molt quan la setmana... hi ha vegades que el dilluns me sol enviar l'actualització. Quan el cap de setmana he baixat molt el tema de mirar mòbil, estic satisfeta. Però avui volem precisament parlar d'aquesta qüestió per saber fins a quin punt és important que sabem que tinguem present que hem de saber frenar, no?
Sí, sí, Joana, perquè l'addicció a les pantalles es converteix en una realitat cada dia més freqüent. De fet, des del projecte HOME es tracta aquesta addicció als dispositius electrònics amb la mateixa importància que la dependència d'altres substàncies.
I precisament per aquest motiu hem convidat avui en aquest programa en Gisela López, que és directora del programa Jove Projecte HOME. Bon dia, com estàs, Gisela?
Hola, bon dia.
Tu també m'ho faries aquest exercici de dir quantes hores passes davant el mòbil o te saps controlar?
A ver, el tema es una cosa que habéis comentado. Una cosa es el uso del dispositivo para uh-huh. lo que sea y otra cosa es la conexión a Internet. Porque yo puedo estar usando el dispositivo como herramienta que es y otra cosa es estas horas de scroll infinito, de pantalla neuronal plana en la que simplemente veo cosas pero no hago nada. Entonces, yo también lo uso mi teléfono móvil como instrumento y como herramienta, pero a la que te despistas y a la que me despisto es muy fácil empezar viendo vídeos de recetas y acabar viendo gatitos. ¿Qué he hecho? Nada. Entonces, ese sí que empiezan a ser señales de que tal vez no era el uso más adecuado.
I quan podem parlar realment d'addicció a la pantalla i diferenciar-ho, no?, mm-hmm. d'aquest ús que en fem? Quan se descontrola la cosa?
Señal de alarma número uno, que estoy dejando de hacer para estar enganchado a la pantalla. No, la compañera decía, no, pero yo hago esto, hago lo otro. Momento en que yo dejo de hacer algo agradable que me gustaba y estoy enganchado a X contenido. Cuando los otros contenidos normales ya no me interesan tanto. Y prefiero estar en redes, prefiero estar con un videojuego, prefiero estar haciendo otra cosa. Y sobre todo cuando, en el caso de personas jóvenes, sobre todo, hay pues, un peor carácter, menos sociabilización, ya no me siento a cenar con mis padres, ja no quedo con los amigos, o bajan las notas o el rendimiento.
Per tant, sí, feim aquest scroll infinit en el qual tu feies referència, però d'una manera conscient, és a dir, que sabem que dedicam, no que deixem de fer feina, no que deixem de dutxar-nos, no que deixem de parlar amb la nostra parella, sinó que dius, ja he fet tot això, i no tinc ganes de fer respús,
no
i dedicam una hora i mitja, dues, o una, perquè això enganxa molt, i comences amb un vídeo, tu dius, comences mirant perquè va començar la Segona Guerra Mundial i acabes entrant dins una de per què existeixen... No, de per què existeixen les setes satàniques. No sé per què, però vas filant i sí. L'algoritme fa la seva feina. Ens hem de preocupar quan començam a deixar de banda quedant gent, sí. O si un dia dèiem, ai, me fa pereja fer-me sopar, perquè estic mirant aquí vídeos que m'interessen zero, però que fan que el meu cervell estigui en la dopamina les totes.
I quan me siento un malestar, estoy triste, estoy enfadado, estoy aburrido, en lugar de sobrellevarlo de una manera saludable, me engancho a mirar y a tomarlo como evasión, ¿no?, como anestesia, en lugar de aprender tal vez a aburrirme o a hablar de lo que me pasa.
Clar, però nosaltres, per ventura, som persones adultes i poden ser conscients d'aquest ús freqüent o mal ús d'aquest telèfon. Però, i quan tenim un lot més adolescents, fins i tot nins que ja tenen a les seves mans pantalles, què han de fer les famílies per dir, d'acord, veig que el meu fill està utilitzant de més aquest dispositiu, com ho puc remediar?
Primero, no dar por hecho que es lo normal. Ay, es que todos los chicos, ay, es que todas las adolescentes, o no, ¿vale? Entonces, primero, no dar nada por hecho. Y segundo, tiene que haber unas normas claras en casa, normas que nos atañen a los adultos. Mira, tal vez a la hora de la cena, a la hora de la comida, obviamente no estamos con el móvil en la mano, no tiene que estar en la mesa. Ese tipo de actividades tienen que estar reguladas y ante la duda preguntar, ¿no?
Vosaltres, el projecte HOME, quan vos arriben pares, mares preocupats i fins i tot quan venen amb els seus fills a fer teràpia, els explicau, els recomanau, o fins i tot a gent que consulta quina edat hauria de ser més apropiada per començar a tenir mòbil, ja vos ho comencen a demanar?
És la pregunta del millón. ¿A qué edad se lo doy? es que no hay una edad, porque depende de cómo sea ese niño o esa niña de adulto, para qué lo necesita. No es lo mismo un teléfono que un smartphone con conexión a internet infinita. Depende, y es una herramienta. Entonces tiene que haber unas condiciones.
¿Y tú dirías que los controles parentales funcionan?
Es una parte de las cosas que funcionan. Por sí solo, no. Como muchas otras medidas. Tiene que haber una pedagogía, ¿no? Como decíais hace un rato con otros temas, tiene que haber una pedagogía, un acompañamiento. Si no, los chicos van a apuntarlo, normal.
Us sintonitza TV3 Ràdio, som en el programa El Dia i som en conversa amb Gisela López, ella és directora del programa jove de Projecte Homo, en el que se tornen addictes els joves de les illes quan comencen en el seu mòbil, perquè m'imagino que ningú s'enganxa a vídeos de moixets. Parlaven de videojocs, però és que de vegades els vídeos de moixets, sobretot segons quines xarxes, una cosa és Instagram, una altra cosa és TikTok, però una altra cosa és Twitter, el que ara és X, que abans era Twitter, on la pornografia circula a les totes sense aquest tipus de control. És molt fàcil arribar allà per mirar, jo què sé, un vídeo d'un futbolista que t'agrada perquè ha marcat un gol i, oh sorpresa, que t'acabi entrant un vídeo pornogràfic i a partir d'aquí ja desenvolupar altres tipus d'addiccions.
Les encuestes te dicen que la gran majoria el contenido pornográfico no lo buscan, se lo encuentran. No hay una búsqueda activa, ¿no?, de ese contenido. Llega por lo que decías tú, por Discord, por un enlace, porque todos estos espacios a la larga son de contactar con gente. Sí, estamos jugando un videojuego, pero estoy jugando contigo. Y ese componente social es el de riesgo si no se controla. ¿A qué se enganchan o qué cosas tienen capacidad adictiva? Los videojuegos, ¿no? Los multijugador online tienen capacidad adictiva. Las redes sociales ya han salido, los estudios, ¿no?, y las noticias de que están diseñados para eso. El scroll infinito me tiene permanentemente alerta. El algoritmo me diseña un traje a medida para que cada vez sea más atractivo el contenido que se me presenta. Las redes sociales me permiten tener una vida de diseño que tal vez la mía como adolescente es un poco más triste o no tan agradable, y mira, y en ese espacio yo soy la reina del mambo.
Però, Gisela, tenim adolescents preparats per sortir d'aquesta àgora digital que entre tots han dissenyat? Ho dic perquè sempre que a l'adolescència, sobretot, que allò que intentes és encaixar, és diferent. És que dius, jo no vull mòbil, no vull xarxes, que quan arribes l'endemà a escola, vas veure aquell challenge, no sé de què me xerres, has vist aquell vídeo, que divertit, no sé què me dius. Clar, també has de tenir un cap molt ben amoblat o una personalitat molt ben construïda perquè, com una gota malaia, no?, que un dia, no acabi sucumbint a un moment determinat a la pressió de grup.
El FOMO, ¿no?, este miedo a no estar, es muy presente en los chicos. Cada vez está más presente el HOMO, el disfruto de no enterarme de las cosas, tal vez en más adultos. Pero ¿por qué les damos un móvil? ¿Para qué se los damos como adultos? ¿Qué normas tienen en casa? Eso es lo más importante. Los adultos sí vemos los riesgos. Piensa que nosotros llevamos desde 2017 atendiendo gente con este tipo de adicciones, con lo cual ya llevamos muchos años viendo esto. Es un problema real que tiene solución, ¿eh? El objetivo es el uso responsable, el saber utilizarlo de la manera que toca, pero sí que lo es un problema.
Creus que per ventura la tecnologia ha avançat tan aviat que nosaltres no ens hem sabut adaptar, i fins i tot faltaria que per evitar arribar en aquests casos tan extrems hauria d'haver algunes sessions informatives en els centres escolars o de més, o trobes que hi hauria altres solucions per no haver d'arribar a ser addictes a un smartphone, per exemple?
Una addicció cumple una funció, da igual sea una addicció a un smartphone, a una substància o a lo que sea. Entonces tenemos que educar en habilidades, en resistencias, en cosas que hagan más sanos y más fuertes a los chicos. En los coles, sí, pero en los coles no solamente a los alumnos, a los profes, a las familias, a los entrenadores de deporte, a la gente que trabaja en un club d'esplai, a todo el que se relacione con infancia.
S'ha fet mimètic, no?, que els infants i els adolescents moltes vegades funcionen per imitació. Clar, dius, no, és que m'agradaria que llegissis més. Ja, però quant de temps fa que els teus fills no te veuen llegir un llibre assegut a casa un cap vespre? No per donar exemple, sinó perquè t'agradi llegir. O m'agradaria que el meu fill m'ha sortit judoka. Ja, però resulta que és que a casa teva col·loca un gomall i un kimono. És un poc complicat, no?, que els hàbits se creïn si tu no ets a fomentar, i si el teu fill t'ha botat el dia en seu mòbil, difícilment. Era com quan tenies un pare que fumava i tu, en 16, fumaves d'amagar. No fumis, que és dolent. Ja, papa, però és que tu fumes.
Claro.
S'exemple també a casa, és important.
Si mi ocio como familia del tiempo libre es estar en casa viendo la tele, Obviamente no voy a pretender que a mi hijo le guste el campo, las excursiones y la naturaleza. Hay que hacerlo. Ese es el trabajo y la responsabilidad que como adultos tenemos. Que puede ser cansado, pero es que somos los únicos que podemos hacerlo. No lo va a hacer nadie.
I l'avorriment és necessari perquè parlàvem abans, que no sabem estar sense fer res. Ara hem arribat un moment, no?, que tots són estímuls i tot és fer coses, sigui de feina, sigui productiu o no, però bé, estem educant també els joves perquè no tolerin ni tan sols uns minuts sense aquests estímuls i això pot fer que recorrin immediatament en el mòbil.
És un reto que tenemos que recuperar, el estar aburridos. Estar aburridos es bueno para escuchar cómo estoy, para saber cómo me siento, para ser más creativo, para simplemente ver lo que pasa a mi alrededor, que no sea mediante una pantalla, pero ahí tenemos que mejorar.
Quin temps fa que vosaltres no vos avorriu?
Moltíssim. És que m'acosta molt. És que me sent poc realitzada. En el moment en què no som allà amb els meus, no estic fent això, no he anat a fer esport, però no és que me faci por perdre'm les coses, és que si no faig res... M'avorres, clar, i s'ha d'avorrir. M'ho he de posar en pràctica.
Bé, unes declaracions totalment impactants.
No, és que és vera.
Me sent por realitzada.
Som un nervi, som un nervi. I he d'estar activa.
Després ahir, que vaig estar malalt, i vaig haver d'estar tot el dia que nostre, i no estava nit o no estava bé mi mateix, i jo deia, per favor, que acabi aquest dia i que l'endemà ja se me passi la febre, menys i tornem a reviscolar i a tornar a activar la nostra rutina.
Però més no és millor.
No,
hacer más cosas, este multitasking obligado que tengo que estar viendo la tele y doblando la ropa y esperando que suene la lavadora, más no es mejor. Y además perdemos de vista el cómo estamos. ¿Cómo voy a saber yo si tengo un buen día o un mal día, me está pasando algo, si mi cabeza va como una centrifugadora i no me paro.
Clar, llavors aturam, fem descompressió i petam.
Exacte.
Tot dir-ho malament.
M'estic sentint massa identificada.
Quan vaig estar malalt, vaig revisar Mon oncle d'en Jack Tati, la pel·lícula. Seria un bon exercici, en Sornís, perquè és una pel·lícula que ningú xerra i no passa res. I l'únic que has de fer és una successió d'imatges, però clar, té un ritme que no estem acostumats en aquest ritme. Jo vaig pensar... jo vaig pensar, m'he de seure aquí amb els meus nebots... I en els 5 minuts aquí hi ha un França-Espanya, perquè heu dit una mica d'acció, perquè el que mos mostres a tele... Mm-hmm. Hauríem de tornar una altra pica en aquesta ralentització del bioritme, perquè és cert que han d'estar productius, és com si sempre estiguéssim amb alerta, com si sempre fóssim caçadors del Neandertal, que estiguem allà a les totes per si ve una feira atacar-nos.
Tu imagínate a una criatura de 8 o 9 anys en el cole, que tiene que estar 50 minuts, i jo com a professional tengo que captar su atenció si està educado en fraccions de 15 segons d'una intensitat tremenda. Eso no hay quien lo combata. Entonces, eso sí es importante.
I de Gisela, mos queda clar, mos hem d'intentar sobreavorrir una miqueta més, hem de sobreposar límits i hem d'intentar que no mos passi per damunt això de la tecnologia.
Y para
revisar
todos
també, ¿eh?
Se puede aprender.
Se puede aprender.
Sí, como profesionales tenemos recursos para enseñar, para acompañar y sobre todo para no dar por hecho ni que es así, ni que tiene que hacer, ni que no se puede cambiar. Nadie nace sabiendo educar a criaturas o trabajar con según qué colectivos. Se puede aprender.
M'agrada el missatge, perquè en el final també no jutjam ningú. Vull dir que en el final tots estem dins aquesta bolla tan grossa i per ventura és la millor manera d'educar i també d'enviar aquest missatge. Gisela, moltíssimes gràcies per la teva visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins un altre. Hem de fer una petita aturada, però no una bona nou, perquè avui hem de revisar també una altra cosa i són les revistes del cos. Un titular.
És que ahir van quedar eclipsades per l'eclipsi i avui han decidit reviscolar-les, però és que una portada històrica.
Una portada històrica?
Una portada històrica, per primera vegada, el rei Felip VI, portada en banyador.
I de tot d'un aquí, el dia, el rei en banyador, el comentant tot d'un en Xisco i en Maria Antònia.
El dia, IB3 Ràdio. TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
Que
repiqui! A IB3 Ràdio.
El dia, IB3 Ràdio.
Idò sí, ara ha arribat el moment de repassar les portades de les revistes del cor amb en Gisco Nadal.
Háblame del mar, marinero. Si es verdad lo que dicen de él, desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana...
Ai, jo demanava que t'obrissin el micro per sentir-te
sí, no,
cantar.
Però anava a dir ara, reprenent la lletra d'aquest Háblame del mar marinero, un poema de Rafael Alberti musicat per, bé, musicant, no, cantat per Marisol, per Pepa Flores, que diu: des de mi ventana el mar no se ve, però hi ha finestres des de les quals sí que se veu la mà i sí que se veuen els vaixells on hi ha el rei Felip, com, per exemple, a la portada de 10 minuts d'aquesta setmana, per favor, boom! Portada històrica, perquè és la primera vegada que dediquen una portada sencera a poder veure el rei en banyador, Felipe VI, relax en Palma, con amigos. Mostra una imatge poc habitual del monarca, el veïn fora camiseta. Això bé, una setmana després de la publicació d'aquest vídeo del rei tot aixarrancat, mentre una companya periodista li deia: guapo, guapo, que gran monarca que eres. Idò, sembla que hi ha l'operació humanitzem el rei. I no sé si l'hem humanitzat una massa. Mica massa. Ahir Julián Aguirre participava, crec que era a Ja és Veranos, programa d'A3 Media, i comentava precisament la rellevància que té aquesta foto, perquè és complicadíssim aconseguir tenir una instantània del rei de tan a prop i en banyador i sense camiseta. La jornada marinera va ser d'un grup d'amics, va ser dia 9 d'agost, i va ser una reunió amb en Jaume Anglada. Recordem que ja va haver aquella trobada que va ser d'allò més comentat a la recepció reial per el punt emotiu que va tenir del rei Felip trobant-se amb el seu amic Jaume Anglada després de l'accident que va patir en Jaume l'any passat, i va haver una diada d'amics a la mà. Varen sortir, varen berenar, varen dinar, varen passar un dia joiós, i aquí tenim les fotografies. No sé què vos sembla aquesta portada.
Quina valoració, quin comentari fas de, no sé si dir, dels cos i dels banyadors
dels cossos,
del rei.
Cossos aliens. No se'n parla.
No
mos agradaria que comentessin els nostres, no comentarem més del rei, però recordem que és un home de 50 anys. I
no, que diu 50, prop de 60, diria jo.
Prop de 60,
bé, no
50 llars.
El rei Felip.
Jo només diré que el rei està millor que jo.
50 i busques.
En banyador. Per tant, jo no diré res. He fet investigació. El banyador és d'una marca.
En té 58.
Bé, 50 llars.
Bé, és de 1968.
Gairebé 60, ja està. És d'una marca espanyola i m'agrada molt la descripció, el comentari de texto que han fet a la revista. Un diseño clásico y atemporal de color azul de efecto lavado con un estampado de cachemir en tonos rojos. Está confeccionado en poliéster de tacto suave y secado rápido y cuenta con cintura elástica ajustable mediante cordón, dos bolsillos laterales y otro trasero con solapa y cierre de velcro. El interior está forrado con mallas sin costuras, porque claro, si es rey, necesitas mallas sin costuras para ganar en comodidad. Pero hay otro detalle que hace que cada bañador pueda terminar siendo ligeramente diferente. La prenda está elaborada con pigmentos naturales que se van desgastando con el uso y los lavados, consiguiendo con el tiempo un acabado único.
Jo no tinc cap banyador tan bo com aquest.
Aquest banyador començarà a poetjar i diran que és una cosa moderna. Me fascina que se va desgastando con los lavados y el uso. Estimada, com qualsevol banyador. Expliquen quina peça de roba te queda intacta quan l'has fet a neta 30 vegades. No ho sé. Hem de dir que ha estat un estiu on els Reis han estirat una mica més les vacances per poder veure l'eclipsi i gràcies a això, 10 minuts, recorda'm aquesta foto, hauria de ser portada d'Ola. Però Ola mai s'atreviria a publicar una imatge d'aquest tipus del
tenen
rei,
un altre estil.
Del rei Felip. Tenen un altre estil i, sobretot, tenen una altra concepció de lo que és la seva manera de fer. Així que gràcies, 10 minuts, per demostrar-nos que homos de 58 anys, jo deia 50 llars, però que homos de 58 anys que no tinguin un cos fibrat poden sortir i poden ser portada.
Xisco, si t'apareix, passam a la següent, fora deixar de banda la família reial perquè la princesa Leonor és la protagonista de la portada de la revista Semana.
Així és, l'infanta, la princesa Leonor i un segon membre de la família reial. Ara parlarem desgruix de la portada, però jo vull anar a la finestra lateral, perquè ha estat la setmana de la família reial espanyola en banyador, perquè aquí surt és en Felipe Juan, Froilán de Todos los Santos, en Pipe, que li diuen a casa seva, que va acompanyat d'Anna Carla, qui la revista qualifica de parella directament i que xerren de que ha fet una passa més cap a la oficialització d'aquesta relació, perquè ja li ha presentat a sa mare la infanta Elena. Ha estat la setmana de veure els Borbons nedant. No t'he fet investigació del banyador d'en Froilán,
no fa
perquè
falta.
Dic, amb una investigació ja n'hi ha prou, per setmana. I si vols demanar
el vestit d'una lia, no, m'encanta.
Qui és na Carla? És una jove que fa feina com a comercial a una empresa d'avions privats. Evidentment, no s'havien conegut anant a veure un pis de protecció oficial. I que formava part del cercle d'amistats de Froilán. I com tu deies, el gruix de sa portada va dedicat a la reina Sofia i a l'infanta Leonor, i els titulars No la dejan sola, recordem que és el primer estiu de la reina Sofia fora la seva germana, i que no ho està passant especialment bé, i és cert que tota sa família reial ha fet un esforç extra per acotxar-la i tenir-la entretinguda aquest estiu. I també veiem una finestra petita amb en Marc Cucurella, i aquest futbolista se n'ha anat amb la seva dona en vaixell, perquè si és futbolista has d'anar si o si en barca, ha anat per la costa italiana. I tenim una finestra petita, que ja la comentarem després, en Alejandro Sanz, que és per Balears, de vacances.
Vinga, més portades i més família real, ara a la revista Lectures.
Lectures, es titulars Leonor brilla en Mallorca, i la revista ha aprofitat l'estiu mallorquí per construir una imatge de la princesa molt més propera i relaxada, i allò que tothom comenta és aquest nou look, aquest nou pentinat. Exactament, aquestes ondes a l'aigua.
Molt guapa.
Que se deia un temps, que és que resulta que, segons expliquen, això vendria a ser el seu rínxol natural. El que passa que normalment se'l planxa i va una mica més compost, però quan surt de la dutxa li quedaria una mica així. A més, també la revista Lectura es posa el focus a Marbella, i aquí entra també en joc un dels grans personatges de l'estiu, és en Antonio Banderas, que t'he de dir que en Antonio Banderas, quan més surt a les revistes, manco pel·lícules fa. Són com a vasos comunicants. Si tens molta de feina de lo que és la teva professió, no sols tenir temps per dedicar-ho a les revistes, i si no, a l'enrevés. L'han vist a la gala Starlight, 66 anys, té Antonio Banderas, que és una de Starlight, és una de les cites a Marbella, que vendria a ser com a jardí d'aquí,
de
que tenim jut a vora el que és el jardí de Mallorca Life. Doncs allà tenen la Starlight, on reuneixen com a moltes estrelles internacionals que van allà a fer qualque concert. I què ha dit d'especial Antonio Banderas? Estoy deseando ser abuelo. Que és un, comodí que quan no saps què dir, no? I són les meves frases. Si tu ara t'entrevistassin com a protagonista d'Escuore, tu quina triaries? Me quiero centrar en mi? Estoy enfocada en mi profesión? O quiero ser abuela?
Home, la darrera descartada. Som massa jove per ser predina, jo. Tu vas que les dues primeres, Xisco.
Exacte. I tu, Mae, si haguessis de fer un titular genèric d'aquests, de quan no sé dir... També és l'estil Terelu de Me veo vieja y gorda, que va fer un titular... Lectures també que netaré lo meravellosa fent aquest tipus de titulars. Però si vols ser una mica més estàndard, tu què diries? Estic centrada en les xarxes...
No són de donar titulars. M'agrada que me'ls adonin i jo donar les exclusives.
Bueno, cabum, en un moment aquí, na mà nostra. I també torno a sortir Alejandro Sanz, que ja vos contaré quan arribem a sola, que fan Alejandro Sanz per aquí, perquè el tenim per Balears. I ja anem a la revista Hola, que té Natana Rivera i n'Andrés Rocarrey en portada. sabeu qui són, tots dos.
Sí, clar, que, bueno, jo sí.
Natana Rivera, Zafia, d'en Fran Rivera, d'en Eugenia Martínez de Irujo, i en Roca Rey és un torero peruà que ja fa uns mesos que estan enamorats, i la revista Hola ha aconseguit aquestes fotos, donant a entendre que la parella està més que consolidada, perquè se fan besos de pel·lícula i complicitat. Que no sé si tu te'n fas molts, de besos de pel·lícula i complicitat.
No, don titulars.
No hablo de mi vida privada.
Nosaltres que som aquí, podries contestar una pregunta per Balears?
No són tan carinyosa.
Ah, ja està. Segons la revista, són les imatges més romàntiques i esperades d'aquesta parella, i diguéssim que ja han posat la velocitat de creuer. Li dediquen finestra petita a la princesa Eleonor, també destacant aquest nou look, i tenim un reportatge, que és el més extens aquí a la revista Hola, d'en Alejandro Sanz, en Estefany Cayo, que és la seva darrera parella, a la qual ja li ha presentat els seus 4 fills i han anat tots de viatge en iot i són per a Eivissa. S'ho han passat pipa, i que vagi en tots els fills descantant indica que no és només una moda de passa tu, sinó que ja s'ha consolidat la relació. Alejandro Sanz és de vacances perquè està a l'espera el mes d'octubre per començar la seva gira per Llatinoamèrica.
M'agrada molt que repasses la premsa del cor.
Un pim-pam, 10 minutets.
10 minutets, però m'ho han parat el dia. Sí, hem vist el rei en banyador, hem comentat els banyadors de luxuri que deu dur.
Exactament.
I hem vist també les portades de les altres revistes. Gràcies.
I a partir d'ara pensa que si tu dus un banyador que s'ha desgastat con el tiempo, no és que siguis pobre, és moda.
És moda. I tot aquest era el repàs a les revistes del cor, fem una aturada i tot una tornam, perquè encara hem de parlar d'animals, tot una tornam.
El dia, amb Joana Marató. IB3 Ràdio és patrimoni.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Juan Mimas i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Avui 43 minuts, recta final d'aquest programa d'aquest dijous, dia 13 d'agost. Ja sabeu que el mes d'agost mos du moltes coses, vacances, viatges i els plans també amb amics i familiars. Però mentre nosaltres feim les maletes i planificam aquests dies de descans, hi ha una qüestió que també hem de tenir en compte. Què feim amb els nostres animals de companyia quan feim vacances?
Les residències per animals s'omplen, els abandonaments també augmenten durant els mesos d'estiu i les altes temperatures poden suposar un risc important per als nostres animals de companyia. I davant aquests inconvenients han de saber, sobretot, com han d'actuar.
Per tant, abans de partir de vacances o davant d'altres situacions, és important planificar en temps què farem amb els nostres animals de companyia i saber quines són les millors opcions per garantir que estiguin ben cuidats quan nosaltres no hi som i protegits durant aquests mesos. De fet, avui tenim en Tomàs Camps, veterinari. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Conta'ns, Tomàs, si anem de viatge i no tenim en qui deixar nostres animals de companyia, quina és la millor opció per ells?
Jo crec que depèn molt de l'animal, de la situació que tinguem a casa nostra i de diverses variables, és a dir, no hi ha una recomanació única. Avui en dia, com bé sabeu, tenim tant hotels canins que poden deixar aquí a les Balears, a casa nostra, diguem, mentre nosaltres som de viatge. També hem de recordar que hi ha hotels en els llocs de destí que mos deixen dues cans, i això ho hem de valorar abans de decidir si el deixem aquí o partim. I dins dels hotels canins que tenim aquí a Balear, sempre jo crec que hi ha que diferenciar dos tipus d'hotels. Hi ha uns que són com a més propers, que els animals estan en grup, que solen ser més un maneig més casolà, on hi ha menys cans, hi ha un número més reduït, mentre que hi ha altres hotels que són més on els cans estan en gavis, que també tenen activitats col·lectives, que també tenen inclús en compte altres necessitats, si aquest cas és agressiu o no, que pugui estar més aïllat, més tranquil·let i no hagi d'estar amb altres cans. I, com deia, en funció d'aquestes diferents situacions, agafarem una opció o una altra en funció de com més mos convingui.
I si decidim l'opció de dur-mos les mascotes en nosaltres, què hauríem de dur perquè elles estiguin ben cuidades durant aquests dies que no som a casa nostra i ho tenim tot manco per mà?
És a dir, que dius que mos enduim en nosaltres de vacances fora.
Sí, que com li hem de fer la maleteta? En el ca, en el moix? Què li hem de fer? Què hem de dur?
Lo primer que hem de tenir en compte, i més important, és saber si aquest animal té por en el viatge i quin tipus de transport farà. Per exemple, no és el mateix si anem amb vaixell que si anem amb avió. Si anem amb avió, no és el mateix si pot venir dins de la cabina en nosaltres o si ha d'estar a bodega. De nou, haurem de tenir unes coses en compte o unes altres. Una cosa molt, molt, molt important que he de dir és que si el duim a un país que no és el nostre territori nacional, sí que no és un país extern, o que no és un país de Unió Europea, sinó que és un país on hi ha risc de certes malalties, heu de tenir molt en compte que cada país té les seves pròpies normatives i que és importantíssim planificar-ho amb molt de temps per saber les vacunes que han de posar per anar, però, alerta, també per tornar, perquè a vegades mos enduim a escar a un país on hi ha un risc endèmic, per exemple, de rabi, i després per tornar, si no ho tenim tot en regla, l'animal s'haurà de quedar a destí. Aleshores, ho hem de tenir tot molt, molt, molt planificat. Des d'un punt de vista de benestar, en el final és la millor de les opcions, si l'animal està en altre, segur que estarà molt cuidat. El que hem d'anar alerta és que l'hotel segur que hi pugui ser, si anem a zones de playa que acceptin en escans. Aleshores, si ven nosaltres, excel·lent, però ho hem de tenir molt ben planificat. I cada país on anem és diferent, cada situació és diferent, i jo el que recomano és que anigueu en el vostre veterinari perquè vos doni un cop de mà per al vostre cas en particular.
Informar-se, importantíssim, Tomàs, però, per exemple, per anar amb avió, que ara tu comentaves, per ventura, segons els pes, poden anar en tu dins l'avió, si no han d'anar en les maletes, per dir-ho d'alguna manera, fins a quant de quilos ha de fer un cap per poder anar en altres dins l'avió? I en quines condicions també l'hem de dur?
Claro, això és molt important, val? Per molt de motius. Primera, perquè no totes les companyies accepten animals de companyia a dalt. S'ha de treure un bitllet exactament igual que nosaltres. Quan mostrem aquest bitllet, ells ja mos diran si accepten o no accepten l'animal, perquè no poden haver-hi, per exemple, 5 cans i 5 moixos, encara que compleixi la normativa de pes, no poden mesclar determinades espècies o no poden incloure determinant número d'animals a dins la cabina. Aleshores, vos heu d'assegurar moltíssim que això pugui ser. En general, el límit sol ser entre K i la bossa transportadora uns 10 quilos. Les companyies que ho permeten. Hi ha moltes companyies que de cap manera te deixen dur l'animal a dalt. Després hi ha companyies que són més permissives, inclús encara que l'animal sigui gran, te permet dur-lo a dalt. Per què? Perquè pot ser un animal d'acompanyament emocional o perquè pot ser un animal que tu necessitis certes requeriments i que sigui un animal d'assistència i, per tant, mos deixin pujar-lo a dalt. Tot i així, nou alerta, perquè hi ha situacions on, encara que sigui un cas que nosaltres necessitem emocional o físicament que vengui en nosaltres, hi ha certes companyies que no mos deixen. Així que, per favor, teniu-ho tot molt, molt, molt ben tancat abans de partir, perquè, si no, se queden en terra.
Heu sintonitzat i Beta Ràdio, som al dia, en conversa amb Tomàs Camps, manescal, expert en patologia, és a dir, en comportament animal, i parlam de partir de vacances amb els nostres animals de companyia. Tomàs, supos que segons es nins, la jugueta, segons es ca, la solució. No n'hi deu haver una de bona. Ho dic perquè ara parlant d'aquests trasbals que suposa per alguns animals, haver d'anar a la bodega, haver d'anar, poden anar en tu cabina, però amb aquella no ho que fa un avió, haver d'agafar un vaixell. Hauríem, a l'hora de planificar les vacances, tenir clar que quan adoptam un animal també implica un canvi en el que seria el nostre bioritme i que pot ser, si volen que tothom sigui feliç a casa nostra, haurien de crear com una mena de xarxa que mos permeti que si mon anam puguem deixar el nostre animal 4 o 5 dies ben atès, o si el duim a una residència canina, que el manco ell ja sàpiga on va i haver preparat el camí de qualque manera. Ho dic perquè també m'imagino que si ets amant dels animals, la preocupació de saber si esteu qui sou, estarà bé o no, no te deixa acabar de gaudir de les vacances.
Això és una pregunta excel·lent. I, de fet, és una cosa que volia comentar de la introducció que ha fet la teva companya, que deia, abans d'anar de vacances han de planificar el que han de fer, no? Jo diria molt abans. Diria, no abans d'anar de vacances. Abans de tenir un cas, hauríem de planificar què passaran les nostres vacances, que és el que estàs dient tu ara mateix, no? És a dir, tenir un cas, està clar que trasbalsa el teu dia a dia, i entre elles les vacances. Han d'estar molt segurs que, a lo millor, puguis tenir a qualcú que vengui a casa teva. Jo, per exemple, tenc molt d'animals a casa nostra, i hi ha una persona que sempre que me'n vaig de vacances ve a casa nostra i està a casa nostra, que possiblement sigui una de les millors opcions. Que no pot ser això? Molt bé. Han d'acostumar-lo a anar a una determinada residència. I això, com molt bé estaves dient, és molt millor si ho planificam i si ho preparam. És a dir, si l'animal, si ara m'ho anant dia 1 de setembre, m'ho anant de vacances, doncs ara que som dia 13 avui, doncs ja anar cada 2-3 dies, anar a aquella residència, que pugui jugar, que pugui tenir experiències positives, que pugui conèixer els cuidadors, que pugui conèixer altres cans que trobarà allà. És tot el que puguem avançar i adaptar, excel·lent. I després tenir en compte, si no hi ha cap d'aquestes opcions i l'animal ha de venir nosaltres, a lo millor es fet de venir, com bé deies, renous, transports que no controla, no sap el que és un avió, no sap el que són els moviments d'un vaixell, molts no s'adapten ni tan sols anar en cotxe. Aleshores, han de saber si han de controlar això mèdicament o, per exemple, pues, duent un transportin especial, tapat, si poden donar algun medicament perquè no s'emeregin, si poden donar algun medicament perquè estiguin tranquils. Però tot això sempre, sempre s'ha de fer abans d'anar en mones de vacances. I, òbviament, amb un veterinari qualificat que te pugui ajudar i que te pugui donar un consell concret per esteu animal.
Clar, i símptomes, o com podem detectar que el nostre ca no és feliç o no està bé, o que aquestes vacances l'han afectat, malauradament no parlen. Supos que seria més fàcil si en el ca on és molt li diguessis el papa i la mama se'n van una setmana perquè també han de fer coses de parella i necessiten un temps d'esbarjo, però això no és possible. Clar, si no li has fet entendre abans amb aquesta preparació, també pot afectar quan tornis a lo que seria el benestar emocional dels animals.
Sí, així és. Bé, no estic d'acord, això ja ho saps, i ho he xerrat altres vegades, a lo millor que no parlin no vol dir que no mos ho diguin. No parlen en paraules, però parlen d'una altra manera.
No, Tomàs, me referia a per fer via. Imagina't que te surt una oferta d'un viatge, sí. Que te'n vols anar i te surt al Querit per 300 euros. No li pot dir, es papa se'n va al Querit perquè ha trobat una oferta. No té temps de fer tota la preparació, clar.
Sí, sí, sí. No, a lo que me refereix és que inclús estiguent a dins l'avió i sí que te parlen. Poden estar pantejant, poden estar tremolant, poden estar inclús molt amagadets. Això és una altra forma de parlar. Mos està dient, aquest viatge no m'està agradant gens ni mica. Aleshores, tot aquest tipus de símptomes, tots aquests tipus que mos estan dient, l'animal està estressat, està angoixat, està... Això ho hem de saber llegir tant dins el medi de transport com quan som a destí. Perquè si passa això hauríem de telefonar a un manescal perquè mos pugui donar alguna cosa que cobresqui aquestes situacions perquè l'animal estigui bé. Si no, poden ser un desastre aquestes vacances per l'animal i també per nosaltres, perquè estirem angoixats tota l'estona. Què passa quan tornem? Que Ah, perdona.
No, t'anava, perdona, que t'interrompo. Jo t'anava a demanar si tu ets dels que recomanen, per exemple, s'haurà d'anar a fer un viatge i dur el nostre animalet a dins l'avió, dins el cotxe o a dins el vaixell, si saps que se posa molt nerviós de donar-li qualque cosona perquè se tranquil·litzi, o és millor no fer-lo passar per aquí.
No, totalment. Si l'animal està malament i molt hem d'endur, sí o sí, li hem de donar qualque cosa i no cosona. Li hem de donar un fàrmac perquè l'animal estigui bé. Vull dir, és importantíssim que no ho passi malament. Cada experiència dolenta que l'animal passi en aquella situació farà que el proper any encara tingui menys ganes de partir. Aleshores, sí o sí, hem d'assegurar que estigui bé. I tenim moltíssimes opcions terapèutiques, tant farmacològiques com de maneig, perquè l'animal estigui molt millor durant el transport. I això, sí o sí, han d'anar al manescal, perquè sé qui mos ha de fer la recepta per poder anar a cercar aquest medicament. Així que estic absolutament d'acord. Intentem, si l'animal està malament, no banalitzar allò. 4 o 5 hores d'avió mal passades poden ser 4 o 5 hores d'avió que siguin un infern per aquell animal i no vulgui mai més tornar a pujar dins un transportí o venir nosaltres de viatge. Si el que volem és que a llarg plaç estigui bé i que poden repetir aquesta experiència, ha d'estar bé. I si això s'ha de fer farmacològicament, bueno, per això els tenim. Tenim aquests medicaments per poder-los ajudar. Així que, sense cap mena de dubte, jo estic totalment a favor i els utilitzo els meus pacients diàriament perquè l'animal estigui bé i no ho passi malament durant aquest tràngol.
I doncs sí, avui també en volíem parlar perquè molta de gent moltes vegades no sap com planificar aquestes vacances amb els seus animalons. Tomàs, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres, una parada.
I són les 11:55, que és el moment també de saber que mos tenen preparat ja els nostres companys d'esports, amb en Gavi Fortes al capdavant avui. Bon dia, Gavi, com estàs?
Bon dia, molt bé, i encantat d'avui de sentir per primera vegada en tot l'estiu l'entrenador del Mallorca.
Perquè, sí, clar, no el tindrem.
No l'hem sentit, el tindrem no, ell mos tindrà a nosaltres, perquè és roda de premsa. No ha fet declaracions als partits de pretemporada, sobretot als darrers, que s'han jugat a casa, i avui és la primera roda de premsa oficial prepartit, perquè hem de recordar que la Lliga comença, en el cas del Mallorca, aquest dissabte, serà Somos contra el Valladolid, i avui és la primera roda de premsa de Luis García com a tècnic del Mallorca, ja encarant el primer partit de Lliga.
Mira, obviamente, si vos dona molt de titulars.
Vem, perquè parlaran del partit, però s'ha parlat molt encara del mercat de fitxatges. Encara hi ha jugadors que han de sortir i encara en rebrem de nous. Com, per exemple, Adrián Liso, que va arribar ahir a Palma, però que avui encara no s'ha entrenat amb l'equip perquè ha passat la revisió mèdica, encara hi ha una documentació amb el Saragossa que no s'ha resolt del tot i encara no ha pogut debutar com a jugador del Mallorca al manco dels entrenaments. Això em fa pensar que dissabte tampoc serà el partit.
Idò, gràcies, Gavi. Vos escoltàvem a partir de la una.
Fins ara.
També hem de saber quin és el menú que tenen preparat els nostres companys. A partir de les 12 ja ho sabem, prenen el relleu el dia Menorca, el dia Eivissa i Formentera i també el dia Mallorca. En aquest cas, saludam en primer lloc a Clara i Mami des de Menorca. Bon dia, companya. Què tal, com estàs? Què tal l'eclipsi, per cert?
Bon dia, Bono. Espectacular, eh? Meravellós, fantàstic. I encara estem, com tots, amb la ressaca de sensacions després de l'espectacular eclipsi que vam viure ahir des de primera fila i, a més, també molt bon comportament de totes les persones i, bé, encantats, Joana. Avui, el dia Menorca, conversarem amb na Marga Llambia, secretària general d'Unió de Pagesos. Conversarem de com està el camp aquest estiu, la producció de llet, també desbestiar després de setmanes d'altes temperatures i de sequera extrema. Després recuperarem la secció del genealogista del dia Menorca, Antoni Tudurí, perquè dimarts vam dedicar el programa a l'eclipsi, per tant, no van poder fer la seva secció, ses cosetes d'en Tudurí. És dijous. A la segona part del programa saludarem el portaveu de l'Associació de Veïns dels Cavallitos de Ciutadella i la salutació musical serà a càrrec de la cantant menorquina Roser Liliz.
Un bon menú a Menorca, na Clara i Mami, i també volen saber quin és el que té preparat també la nostra companya Laura Tur, que supos que també encara amb ressaca emocional d'ahir. Laura, bon dia.
Absolutament, Joana, molt bon dia. Una mica amb aquesta sensació d'absoluta fascinació per aquest fenomen astronòmic i ja preparadíssims per fer balanç, per exemple, amb en Domingo López, a qui sentíem ahir per començar el programa, per fer balanç de com ha estat aquest dispositiu de seguretat als municipis de Sant Antoni i de Sant Josep, però també volem sortir d'aquí de les Pitiuses, volem comprar un bitllet obert per anar a fer un viatge guiadíssimes per la nostra cicerone particular, Nana Fernández, i també posarem fil a l'agulla per continuar parlant de moda un estiu més amb la dissenyadora Ariadna Ferrer. Tot això.
I de bon viatge, companya. I vos escoltant també a partir de les 12 el dia a Mallorca amb en Jaume Noguera. Bon dia, company. Tu bon també dia. Fascinat, emocionat, després d'ahir?
Sobretot felicitant els companys d'IB3 Televisió perquè vàrem fer la millor retransmissió que se va fer a tota a Espanya. Res a veure amb el que vàrem fer les grans cadenes nacionals. Les imatges que vàrem aconseguir a IB3 Televisió, un 10. Companys, la millor retransmissió, sens cap dubte. També el nostre escenari ajuda. Mallorca,
sí, també ho teníem Lissa, fàcil.
A Menorca, ho teníem fàcil, ho teníem fàcil. Avui, mira, el dia a Mallorca parlarem d'una altra expedició per anar a cercar Jaume IV, fill de Jaume III, mort a la batalla de Llumajor l'any 1349. Una expedició que el professor havia ensenyat. De com varen viure l'arribada del virus VIH en els anys 80, el doctor Sion Riera, que s'acaba de jubilar. També parlarem de cinema a la fresca i de l'aula de respir de l'Ajuntament de Calvià per persones amb discapacitat.
I de també un bon menú aquí al Dia Mallorca. Nosaltres tornem demà amb moltíssimes més coses. El dia començarà, com sempre, a les 9. Vos esperam i vos donem les gràcies per sempre a ser-hi amb nosaltres. Gràcies. Fins demà. Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Emergències ressalta l'èxit de la cultura de la prevenció durant la jornada de l'eclipsi. Segons ha avançat el programa El Dia, el director general d'Emergències, el seny de residents i turistes, juntament amb el dispositiu